Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Lluís Freixas. La decisió d'ajornar les eleccions fins al 30 de maig ha estat acordada amb la majoria de partits. El PSC, però, se n'ha desmarcat. De fet, Miquel Iceta no descarta impugnar el decret si permet canvis en les candidatures o coalicions presentades.
Em preguntaran vostès probablement sobre el decret i nosaltres no els hi podem dir altra cosa que el llegirem. I un cop llegit, doncs decidirem com procedir.
També Vox ha anunciat que estudiarà recórrer aquest ajornament si veu alguna possibilitat. En canvi, Ciutadans, la CUP i els Comuns avalen la nova data, però exigeixen al govern que garanteixi que aquesta vegada es podrà votar. Ho han explicat Carlos Carrizosa, Carla Riera i Jessica Albiach.
Este aplazamiento no se ha hecho por cuestiones políticas, sino para proteger la vida y la salud de los ciudadanos.
El que nosaltres no podem admetre de cap manera és que el 30 d'abril, un mes abans de la possible nova data de les eleccions, ens tornem a trobar en el mateix escenari que avui.
Jo crec que és una notícia positiva que ens hem estalviat una batalla partidista per aconseguir aquesta data, així que jo crec que hem de celebrar que tenim data i, per tant, sí al 30 de maig i sí a unes eleccions segures.
I qui de moment no en vol fer cap valoració és el govern espanyol. Fons de la Moncloa diuen ara que deixen la qüestió en mans de les formacions catalanes. La Comissió Europea demana garantir les dosis de la vacuna Pfizer per aquest primer trimestre de l'any. Això després de saber-se que els estats de la Unió Europea en rebran menys fins a principis de febrer perquè el laboratori nord-americà vol millorar la producció del fàrmac i augmentar-ne la capacitat en el futur. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha pressionat la farmacèutica perquè compleixi amb els terminis d'entrega.
Per nosaltres és una situació molt difícil perquè les primeres injeccions s'han administrat i després d'un cert període de temps s'ha administrat la segona. Per tant, hi ha també una necessitat mèdica de respectar el que hem acordat.
I Salut farà test d'antígens als familiars que vulguin anar a veure persones que viuen a residències de gent gran i només hi podran entrar els que donin negatiu. És una de les novetats del protocol en aquests centres, atesa la situació epidemiològica. També se suspenen les sortides curtes de menys de 3 dies fins d'aquí 2 setmanes. L'examant del rei Joan Carles, Corina Larsen, confirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que el director del CNI la va amenaçar seguint ordres de l'emèrit. Corina ha testificat en el primer judici contra l'excomissari Villarejo, que ha revelat que una font el va avisar d'un possible atemptat jihadista a Barcelona, però que el CNI no s'ho va creure. I a la plana internacional, el partit de la cancellera Angela Merkel, la CDU, comença aquest dissabte un congrés per triar nou dirigent. El guanyador té moltes possibilitats de convertir-se en el cap de llista dels conservadors alemanys i presentar-se a les eleccions del 26 de setembre per substituir Merkel després de 15 anys al poder.
Això és un conte amb un final feliç. Va de dos joves que no...
Els Amics de les Arts faran un musical basat en els textos del dramaturg Marc Artigau. Així ho ha anunciat el grup a les xarxes socials. Després de 2 anys de treball compleixen un dels seus somnis, escriure un musical des de zero, partint d'una història, d'un món i d'uns personatges. El mateix Marc Artigau, que a la vegada serà el director juntament amb ells, ho ha confirmat a Catalunya Ràdio.
Sí, 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 és veritat, és així. És un musical de creació amb text meu. Ells han fet les cançons.
Tot l'equip ha fet ja una primera lectura de l'obra i després d'això s'han mostrat especialment il·lusionats per aquest nou projecte en què també participa Minoria Absoluta. Esports, David Ubach.
Es treballa perquè les eleccions a la presidència del Barça es facin el 7 de març i no el 24 d'aquest mes de gener, com inicialment estava previst. El club blaugrana espera ara que el govern respongui a la petició de modificar la llei de l'esport per poder introduir el vot per correu postal i també treballa per ampliar les seus per votar. D'altra banda, tots tres candidats, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, han pactat amb el president de la gestora, Carles Tusquets, que no fitxaran Eric García, el central del Manchester City, en aquest mercat d'hivern. Per tant, esperaran que acabi contracte al final de temporada per evitar pagar un traspàs ara. En bàsquet, el Barça supera el líder de l'Eurolliga. Ha guanyat a la pista russa del CSKA de Moscou per 75-88 i es manté segon a la fase regular, darrere precisament del seu rival d'aquest vespre. A la Champions de Futbol Sala, el Barça ha pallissat a la Pristina de Kosovo per 9-2 al Palau Blaugrana, una eliminatòria de setzens a partit únic que classifica l'equip d'Andreu Plaza per als vuitens de final. Sergio Lozano s'ha lesionat de gravetat al genoll dret, segons els primers pronòstics, i dilluns passarà més proves per saber l'abast exacte de la lesió. I al Mundial d'Handbol d'Egipte, la selecció espanyola, amb 6 jugadors i tècnic catalans, ha debutat amb un empat a 29 contra el Brasil.
Fins aquí les notícies.
Amb permís dels ànecs, there's no escape for broken hearted. There's no return once you've lost your way. I say a prayer now our love departed. That you'll come back to stay and bring the perfect day. Like the sun, there's no escape for the broken hearted. Ho veieu com ho deia bé? Ho veieu com cantava Mary Fredrickson i acompanyada per Gessle aquell 28 de març del 1991, a punt de fer els 30 anys, amigues i amics, quan la Amy els va pagar i van enregistrar el seu disc Joyride, on aquesta cançó Perfect Day va ser una de les millor celebrades. Cançó que sentíem a Pretty Woman, a Super Mario Bros.
Home.
A Sensación de Vivir.
Home, estàs dient la crem de la crem, eh?
A La Historia Interminable 3, Las Aventuras de Bastian. Cançó de Roxette. Com sempre, la finestra discreta comença acompanyada d'un tema musical de fa 30 anys, quan aquest programa era tan jove. Ara, que som més joves que mai, continuem endavant amb les nostres... les travessures de la finestra indiscreta. Les travessures de los amantes del cine. L'amor al cinema no morirà mai. I si no, quedarem nosaltres. Ja farem nosaltres les pel·lícules, les mirarem nosaltres, les comentarem nosaltres, tot per vosaltres, amigues i amics.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Pels espectadors, pels plataformeros, això de portar plataformes sempre m'ha semblat molt divertit i avui trobo que la gent està molt aficionada a fer de Priscila, tots damunt de les plataformes. Bé, és una manera de viure i l'acceptarem una estoneta, un temps, el que calgui, i al final ho compartirem tot. Sí, senyores i senyors. Com sempre, a la finestra indiscreta, dues hores de cinema a Catalunya Ràdio i després l'audiovisual. Avui homenatge a Claude Bolling, que ens va deixar els últims dies de l'any passat i que va fer un munt de bandes sonores com Borsalino, ¿Cómo eliminar al mejor superagente del mundo? Preguntes, respostes, bandes sonores, concursos, entrevistes, comentari, crítica, reflexió, de tot, un programa que fem avui. Sílvia Andrés, Fausto Fernández, hola!
Ei, què tal?
Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina!
Hola, bona nit!
Sílvia, no has dit res!
Bona nit!
Ara, i oh. Mati Seuane, a banda de Liz Tapiol, que arribarà amb John Le Carré sota el braç d'aquí una estona dins del programa. I si voleu venir vosaltres alguna vegada a comentar coses per escrit, ja ho sabeu, facebook.com/finestradiscreta, finestra@catradio.cat/finestracr. I aquesta música respon una cosa al fons i Fausto, genial, absolutament. Ens diu un amic, quan a l'Esteli sento el nom de la borrasca Filomena, em ve al cap el nom de la protagonista que feia Sofia Loren a Matrimoni a la Italiana, que també es deia igual, deliciosa comèdia, per cert.
Per cert, que havia tingut una versió anterior del mateix Eduardo de Filippo, que és l'autor de l'obra. I una versió musical argentina.
Eduardo de Filippo la va escriure el 46 per la seva germana Titina de
Filippo. La protagonista de la pel·lícula. Ah,
exactament. I després va venir Cathy Jurado i la va fer a Broadway. I després va venir Joan Plowright, dirigida per Jeff Israel, i la va fer a Londres. I després van venir Concha Velasco, Maria Esquerino, Keita Claver, sense oblidar a Judi Dench, que a més va ser Filomena, a una altra pel·lícula d'en Stephen Frears, que no té res a veure.
Allò era en PH, eh? En plan Filadèlfia.
Exactament. Però, bé, escolta, si Rafael és en PH, Filomena pot ser en PH...
Rafael o... és en PH neutre.
Exactament.
Filomena.
Recuerda que si eso que te he dicho vas a contárselo a mis hijos, te mato. Pero no como lo dices tú, que me lo has dicho durante 20 años.
Cierra la boca, cállate.
Tienen que ser iguales los tres. ¡Los tres!
¡Estate quieta!
¡Los tres!
Filomena, estate quieta.
¡Yo te mato!
¡Cállate!
¡Yo te mato!
¡Cállate!
¡Yo te mato!
¡Cállate!
Te quiero, amor mío. Josep és Josep Bartolí i Josep és la pel·lícula sorpresa de més èxit en temps de pandèmia. En voleu saber molt més? Aquesta setmana a la Finestra Discreta, Orel, l'autor del còmic i director de la pel·lícula. I a més, Joan Le Carré, Fetichisme in Fabric, Wong Kar Wai i els
90
anys de Darth Vader.
La Finestra Indiscreta, divendres a les
12
del nit amb Àlex Gorina.
I a l'audiovisual, música amb Barret Borsalino. Especial, Clot Bolis. I per què tenim el Donald Duck de convidat especial? Perquè la nit dels ignorants ens hauríem de pagar un sou, perquè ens van derivant les preguntes i hi havia una dona que es diu Isabel de Sant Cugat, que diu, qui va crear el personatge de dibuixos animats de l'ànec Donald i quin any? Doncs resposta, Walt Disney, clar, però no Walt Disney.
No,
clar, Walt Disney va pagar que el fessin, no? No, va ser un dibuixant que es deia Dick Lundy. I la primera veu va ser Clarence Nash, tots morts, eh? I va ser el 9 de juny del 1934 a un curt que es deia La gallinita sàvia de les Silly Symphonies de Walt Disney.
I jo et dic una cosa. Fa poc vaig estar amb els meus nebots a Disney, París, i era indignant perquè l'ànec Donald no estava enlloc gairebé. I ho vaig preguntar i em van dir no, perquè el senyor Disney era molt més amant de Mickey i no volia que el Donald li fes ombra quan va començar a créixer i va fer que el suprimissin bastant de tot arreu. I a mi m'agradava molt més l'ànec Donald. Res, ja està bé.
Estic d'acord perquè era un fill de puta. O sigui, directament era un malparit.
Era del tio Gilito.
Era tremendo, tremendo. Però aquí parlen dels dos junts, Mickey Mouse i l'ànec Donald, però aquí sents a l'ànec Donald. Queda clar, no? Bé, aquí estem escoltant a Marquets. Qui és Marquets, que mor als 50 anys, ens acompanyarà la primera hora del programa? El líder, vocalista i guitarra del grup Senseless Things, pop-punk anglès del 1986 al 1996, en aquella època en què les carreres encara es feien a la ràdio i els vinils, per entendre'ns, no? I els concerts. I, bueno, ahir van treure discos, no ha passat a la història, però oi que sona bé com per acompanyar-nos la primera hora de la Finestra Indiscreta? A la segona part vindrà un countryman. I mentrestant parlarem dels Mortitos de Gorina. Però abans... What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Tira la canya, Sílvia.
Doncs una de les notícies de la setmana és que Nicole Kidman i Javier Bardem estan en converses per ser marit i muller a la ficció, però al fons, en quina pel·lícula, què sabem?
Doncs amb una pel·lícula que es diria Lucy and Desi, que clar, serien...
No és Desi de fer.
No, Desi Arnaz, més aviat.
Aquest
no?
Biòpic el compro.
I comença a haver-hi una mica de polèmica perquè Fausto, clar, diuen que Javier Bardem no és cubano i que això és apropiació indeguda cultural.
Però ja va fer de cubano i va ser finalista a l'Òscar.
Però... Ara per fer del Desi Arnaz.
Sí, sí, en un altre moment, evidentment. I Nicole Kidman tampoc se salva, que molts preferirien a algú altre per fer de Lucille Ball, vaja.
Sí, com per exemple, no sé. Sí, clar. Sí. Per exemple, la seva filla, no? Vull dir, clar. Per què no? Per la filla. What's new, pussycat?
M. Night Shyamalan està en contra de les estrenes simultànies de Warner a HBO. Jo en sé molt fan, d'aquest senyor.
I crec que el Fausto i jo també estem bastant d'acord, diria. I crec que tots els grans directors en general preferirien estrenar les seves pel·lícules allà, però sobretot el que li dol és que no se'ls hagi consultat abans de prendre aquestes decisions. What's new, pussycat?
I HBO Max ha anunciat que torna a Sexo en Nueva York. Bé, que tornen la Carrie, la Charlotte i la Miranda, però no la Samantha. A mi, si m'ho pregunteu, no sé què penses, Fausto, però no calia.
No, que no torni ninguna. Que no torni Sexo en Nueva York. Que no torni... Sexo en Nueva York i els monòlegs són els culpables de la decadència cultural del nostre segle.
Donald!
Ha sentenciat Fausto Fernández.
Amén.
On s'ha de firmar? What's new, pussycat?
I Disney ha fitxat Ben Affleck, però tranquils, no com a actor, sinó per dirigir la primera entrega de la saga Keeper of the Lost Cities.
Jo només sé que la Sílvia troba una excusa cada setmana per posar una notícia de Ben Affleck.
Mira que no
m'agrada. M'estranya que no has mencionat Anna de Armas.
No, això ja ha passat.
Ja ha passat.
Ben Affleck és molt simpàtic. És que...
Però no m'agrada com a actor.
Però és igual, jo l'he entrevistat 3 o 4 vegades, és un tio molt cinèfil, molt simpàtic, i és molt millor director que actor. Això ho sap ell primer.
Com l'Estalone, mira.
D'aquí una estona.
I ara passem a la polèmica. Netflix ha fet públic un anunci plegat d'alguna de les estrelles del cinema en què presenta les seves estrenes més importants del 2021. I l'Àlex Gorina està... Bueno.
M'he mirat aquest tràiler de dalt a baix i no hi ha ni un segon que m'interessi un rava.
Destroyer.
Però cap ni una d'aquestes pel·lícules. Ni una.
No, però mira, és el que segurament ens espera majoritàriament aquest 2021 encara, considerant que ja comencen a endarrerir les que ja estaven endarrerides.
Jo quan entrava al videoclub del meu barri era molt més interessant que tot el que prepara Netflix per aquest any.
Doncs... Quin desastre. What's
new, pussycat? I l'última són 3 curiositats. La primera, si un dia us trobeu pel carrer i a Anne Hathaway, no li digueu mai Anne, perquè es veu que odia el seu nom.
Ah.
Li pots dir qualsevol cosa, però no li diguis mai Anne.
Pues di Bleda.
Com se li ha de dir?
Ceji junta Hathaway.
Jo
qualsevol cosa
aviso.
Mrs. Hathaway.
Ah, exacte, molt bé, Gorina.
Henry
la segona.
Això, la filla de Henry Hathaway.
La segona és que Liam Neeson està boig per tornar a ser Obi-Wan a on? A The Mandalorian.
No, bé, a la sèrie que farà... Vol ser el Qui-Gon Jinn. Vol recuperar el seu personatge al costat d'Iwan McGregor, que, home, aquí tothom es ve el peix, perquè si
bueno,
no...
Bueno, doncs espera't, perquè ara... que ja està.
No, falta una que t'ha d'explicar. T'ha d'explicar l'Alfons.
Ah, sí, bé, un tuit que vaig veure, no sé si el vas veure, Fausto, em fa molta gràcia, una comparativa dels tamanys de totes les naus espacials que hi ha hagut al cinema, i alguna gent està molt decebuda de lo petites que són els destructors galàctics de Star Wars, en realitat, si les compares amb la nave nodriza d'Independence Day i aquestes coses, és una cosa indignant.
Però hi havia més vida al destructor imperial de Darth Vader que a la nau imperial d'Independence Day.
Has dit Darth Vader?
Darth Vader.
Home, senyores i senyors, tenim... Una persona que fa 80 anys, és a dir, els va fer ahir, i que és Joan Crawford, i als 90 anys que va fer el dia 12 Darth Vader.
Caerán juntos algún día. Juntos lo sepultarán. Y aunque algunos lo lamenten, muchos lo celebrarán. Pero para Bonnie y Clyde habrá llegado el final.
As king, I was most proud of one thing, having you as és mai
sí, sí, aquesta és la veu de Darth Vader, però una mica aleonado, o allaunat, allaunat.
Enmofassado, no?
Bé, sí, el millor que va fer aquest senyor, la gran Esperanza Blanca, el més antic...
I Conan el Bárbaro.
Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. I ara prepara, oh my god, els seus 90 anys amb la dignitat que té el rei de Zamunda, again, amb Eddie Murphy.
Clar, ja sortia el príncipe, era surt del rei.
I qui ha fet 80 anys? Doncs el que...
Hem dit que era James Earl Jones.
James Earl Jones, clar. Ai, sí, no l'he dit. Gràcies, Fausto.
De res, aquí estem.
Qui és Joan Crawford?
Qui és Joan Crawford? Faye Dunaway, perquè va fer de Joan Crawford a un dels meus plaers no culpables, perquè és un plaer immens, que és queridíssima mamà del Frank Perry.
Bé, de tota manera, Bonnie and Clyde, evidentment, i sobretot aquest paper meravellós a Chinatown. Ara no prepara res interessant, en absolut.
No fa temps que no prepara.
No. Va dirigir una pel·lícula de 30 minuts, que es deia The Yellow Bird, fa molts anys, no l'hem vista, però, en fi, és un homenatge que fem a una meravella de senyora. Jo estava enamoradíssim de Faye Dunaway i del seu caràcter fins que es va fer malbé. I James Earl Jones no cal que faci el príncep de Zamunda.
Todo comenzó en verano de 1989. Mi mejor amiga, Sophie, se fue de vacaciones a Hungría. Pórtate bien, Sputnik, y hazle caso a Fritzi, ¿vale? Yo me quedé en casa en Leipzig y tuve que cuidar a su perrito, Sputnik.
Bueno, és un llibre de Hannah Schott, és una pel·lícula de dibuixos animats una mica tintinesca. Per què el doblatge no saben dir Leipzig? O sigui...
Leipzig?
Han dit Leipzig.
Leipzig. Quina gran pel·li, amb la Hemingway.
Sí,
l'amargor.
Bueno, Fritzi, un conte revolucionari. És a dir, és una pel·lícula de dibuixos animats sobre el món de l'Estasi, o sigui, la vida de los otros, directament.
Sí, no, a mi el que m'agrada és que ja, de les tres estrenes d'aquesta setmana, dues tenen a veure amb els gossos, i per això he posat... Però bé, ja està.
Bueno, molts gossos, eh? Molts gossos. Mira, és una pel·lícula que està bé.
I l'animació està bé. Està bé trobar-se una animació, diguem-ne, que clàssica, i amb aquesta sobredosi d'animació per ordinador, que ja estic molt saturat. Ja, molt.
El petit vampir et va agradar.
Sí,
també,
aquesta la vam veure a Sitges.
Per això.
Fritzi és una nena que va a veure si pot rescatar a la seva amiga que s'ha anat a Hongria per poder fugir a Occident, perquè estem en època del mur de Berlín, quan encara existia...
Los ases busquen la paz.
I ja està, efectivament, sí senyor. O l'espia que surge del frío, després sortirà. Sí? L'espia que surge del frío. Parlant de gossos, hi ha una pel·lícula que és com 101 dàlmates. Ell té un gos, ella té un gos, i passegen amb els gossos. Es diu 23 paseos.
No pasa nada por llevarlo atado. Henry.
¿Ya somos amigos?
¿Siempre estás aquí?
Sí, sobre esta hora. Aquí o en el parque. Vamos, te lo enseño.
23 paseos podria ser una pel·lícula, pues no sé, de Peter Greenaway, per exemple, no? Un, dos, tres, quatre...
Home, jo pensava que no vas a dir que el Loach, perquè de fet el protagonista és el protagonista
el Robert Blake.
Daniel Blake.
Sí. Ai, Daniel Blake, sí.
Que sembla que hagi nascut per interpretar tots els homes de classe mitja-baixa britànics d'edat mitja-alta, per entendre'ns. I d'aquests 23 passejos, que consti que la pel·lícula, pobre, no li tinc res en contra, però sobren 22 passejos, perquè en el primer ja saps el que passarà.
Sí, bueno, efectivament, jo he llegit en algun lloc, i no m'importa mencionar-ho, una d'aquestes frases magnífiques que diu: no és un passeig agradable, sinó una caminata esgotadora. Fins arribar al final de la pel·lícula.
Aquestes coses les feien abans, igual per televisió, i agafaven actors ja hipermega veterans, Laurence Olivier, Kathy Hepburn, i feien aquestes pel·lículetes i les engrandien ells. Mm-hmm. Però, clar, Daniel Blake. El trio... Menys mal que ara s'ha dit Robert Blake. És molt més interessant que Daniel Blake.
El trigo està verde, no?
Bueno, per cert, que el director, que és Paul Morrison, és aquell senyor que va dirigir una pel·lícula que es deia Sin Límites, on Robert Pattinson feia de Dalí i sortia Javier Beltrán fent de García Lorca.
Veus com hi ha culpabilitats?
I Bruno que... Oro feia de no sé qui.
De Bruno Oro.
De Bruno Oro. I tal. Va, a veure, és la típica pel·lícula de cinema Aribau, de sessions de tarda, amb públic...
Club Coliseu, no? També una miqueta.
Ah, però ja no hi ha. Club
ja,
Coliseu,
però bueno,
clar, no existeix.
Però poden anar allà a la porta.
Sempre nos quedarà, és igual. Sempre nos quedarà l'Aribau. Per favor, que dure, que dure, que dure, que dure, que dure.
Mitgliedstaats. Mitgliedstaats. Vertragsrecht.
Vertragsrecht. Man finde.
Una és per nens adults, una altra és per espectadores de l'Aribau, perdoneu l'expressió, que sé que és molt irregular i molt incorrecta, però és així. I, més enllà de les paraules, és una pel·lícula d'Úrsula Antoniak, molt ben dissenyada, però que parla d'una problemàtica que és la relació entre Polònia i Alemanya.
Que ens agafa una miqueta així.
Que ens agafa una miqueta així.
Si
no?
Fos To Be or Not To Be, igual més.
Home, és una pel·lícula molt freda i molt conceptual. Els problemes de convivència entre un fill i el pare que el va abandonar fa no sé quant temps.
Però... I que vol renunciar al seu origen polonès perquè està triomfant a Alemanya i això no pot ser. Perquè, és clar, resulta que a Alemanya els polonesos els consideren la misèria humana, no?
Sí, clar,
com els danesos consideren els suecos uns desgraciats... Doncs el mateix,
i no seguim per aquest camí perquè...
sí, però és una d'aquelles pel·lícules que és impossible empatitzar amb els protagonistes i vaja,
però el pitjor és que està fet expressament així i a mi això m'emprenya molt. Tu pots fer una pel·li, creure molt en la pel·li, que et surti la pel·li freda perquè penses que els personatges són freds, que aquestes relacions són relacions tirants, que és tot molt conceptual, molt abstracte, molt polític i metafísic tal, però si ho fas d'aquesta manera expressa i tan plasta i tan pedant, no.
Bueno, de tota manera és un esforç. Costa molt estrenar pel·lícules avui.
Sí, sí.
Hi ha gent que fa una...
Hi ha gent freda que vol anar al cinema.
Una titànica. Hi ha d'haver una mica de tot per tothom. I jo me n'alegro que l'estrenin i m'alegraria molt que hi hagi gent que s'animi d'anar-la a veure. I si no, que vagin a veure Ordet, parlant de paraules. Mm. I mai millor dit. Dit això, ha arribat el moment que Fausto estava esperant al fons. Saps quin és?
Algun mort que tindràs amagat. Ah,
Los muertitos de Gurina.
Agatha, mira'm. Vull el divorci. Me'l penses donar?
No, mai.
Doncs viurem separats. Agafaré les meves coses i me n'aniré d'aquesta casa per sempre.
Per favor, no em deixis.
Aixeca't,
no em deixis.
Agatha, fora d'aquí. Aixeca't.
No em deixis.
Aixeca't, et dic. És que no tens dignitat.
Els secrets d'Agatha Christie combinats amb la música de Dian Fossey, Sigourney Weaver a Goril·les en la niebla. Michael Apted ha mort als 79 anys. Va començar Coronation Street i... Home, un home que és capaç de passar d'Agatha, La vida de Loretta Lynn, anar-se'n a Gorky Park, tornar per fer una pel·lícula amb Sting...
Un James Bond.
El mundo nunca es suficiente. Nel, i acabar amb Código Abierto...
Bueno, doncs... però un home més de documental i de la televisió. Mm-hmm. Va fer aquella cosa que era agafar uns nens quan tenien 7 anys i cada 7 anys tornava amb aquests nens i feia una altra pel·lícula amb ells, un documental amb ells...
Un boy.
Sí, sí, és un boyhood, un senyor molt interessant.
I va fer unes cròniques de Nàrnia i... No...
La darrera, que és la millor, eh?
Sí?
De les de Nàrnia. La travessia del viajero de l'Alba. És la millor, eh?
Se'n sap de memòria.
I que consti que la del Bon, a mi, del Pierce Brosnan, és la que més m'agrada, també. Però, sobretot, Goril·les en la niebla, que sàpigues que és una pel·lícula absolutament de capçalera a la família Gorina per motius, per raons òbvies.
Jo pensava que només a l'Àlex només li agradava Goril·les en la niebla pel gag d'Armes de Mujer, de Sigourney, amb el Gucal Gorila, amb la peluix.
Bé, doncs, escolta, aquí la Gorila us farà una llista de desapareguts aquesta setmana, que alguna exclamació espero que sentiré de vosaltres. John Richardson, 86 anys, mort de Covid, l'ex de Martin Beswick, que ja és suportar.
Bueno.
Parella de Barbara Steele a La màscara del demonio, parella de Raquel Welch a Hace un millón de años, parella d'Úrsula Andrés a La diosa de fuego. Aquest home va aguantar les...
Fins i tot va fer una pel·lícula aquí amb el Julio Bux, Encrucijada per una monja.
Bueno, va fer Spaghetti Westerns, també.
Amb la Rosana Schiaffino.
Bueno, amor, Steve Lightly, als 61 anys, un dibuixant de DC Comics, primordial a la legió dels superherois i a Doom Patrol, X-Men clàssic, etc. Ha mort John Reilly, que no John C. Sí. Reilly, als 84 anys, no confondre amb ell, sisplau, eh? Parlem del Sean Donnelly d'Hospital...
General.
Efectivament. I que, a més, va fer moltes soap-òperes, no? Sunset Beach, Sensación de Vivir, feia el paper de Bill Taylor, Dallas, on feia el paper de Ray Ralston. El recordeu? Vagament? Mínimament? Algú?
No.
Stacy Title ha mort als 56 anys, malalta d'ELA. Després de nominada a l'Oscar una vegada amb el seu marit per un curt que es deia Down on the Waterfront, va fer terribles pel·lícules, com diu el president dels Estats Units. Terrible things, fan terrible things, no? L'última cena, El diablo viste de negro, Nunca digas su nombre, recordeu?
Sí, pel·lícules de terror d'aquestes molt...
Eren xungues.
Molt, però molt dolent totes.
No les salves.
No, perquè són aquestes pel·lícules que eren
Imagineu
molt...
com han de ser, sí. Que no les salva.
I la del Diablo Vista de Negro era una mena com de versió del Hamlet.
Bueno, senyors, ha mort Mona Malm, als 85 anys, respectadíssima actriu del Teatre Dramàtic Reial de Suècia i constant en la filmografia d'Ingmar Bergman, no? Sortia Sonrisas de Noche Verano, El Séptimo Sello, Esas Mujeres, Fanny Alexander, i fins i tot Les Millors Intencions, que era...
Bueno, era Billy August, era, però era Bergman, sí.
Era col·lateral, no? I ha mort Enrique Pineda Barnett, cubà als 87 anys, que van de dirigir La Bella de l'Alhambra, va ser el guionista d'una pel·lícula imponent i molt poc coneguda, meravellosa. Soy Cuba, de Mijail Kalatazov,
No m'he de documentar.
Home, i la noia d'Election no l'has posat, no?
La noia d'Election no l'he posada. Digues, te la deixo tu.
Doncs ha mort, és que clar, no...
Amb 38 anys.
Sí, molt jove, i que era l'únic personatge intel·ligent d'aquella pel·lícula, que era la noia lesbiana adoptada per una família pija que es dedicava a boicotejar i a sabotejar.
Va fer després només La Seguridad de los Objetos va sortir a televisió un parell de coses, però es va convertir en metgessa naturista.
I és bastant... Bé, és que jo la recordo perquè vam anar amb el meu pare a l'Icària, que era l'únic cine on posaven Election. Perquè, clar, ningú sabia qui era Alexander Payne encara, i sortir dient, però què és aquesta meravella que acabem de veure, i concretament aquell personatge.
Bé, doncs ens hem deixat dos. No ens els hem deixat. Ha mort Steve Carver, als 75 anys, ajudant de Dalton Trumbo.
Per favor,
cogió su fusil,
no tornis a dir Steve Carver, que quasi pensava que deies Steve Carver i em donava un cobriment.
No, era el director de Una mamá sin freno, Drum, Capone, i a més, coses de Chuck Norris.
Grans de Chuck Norris, golpe por golpe i McQuaid Lobo Solitario.
Tu saps que Chuck Norris ha hagut de sortir?
Sí, perquè havia un doble al Capitoli.
Perquè havia un doble que va saltar al Capitoli, que s'assemblava a ell, i ara li volien...
Quina vergonya, Chuck Norris avergonyint-se de l'assalto al Capitoli.
Sí, però sí, hauria d'haver estat allà.
Escolteu aquesta escena on Ben Gazzara fa de Capone i surt la veu d'un senyor que l'acompanya.
About time you guys showed up. All the letters I've been writing Hoover, what do I get back? A big horse laugh. You tell Hoover all those banks being stuck up, decent people being kidnapped. It's the Bolsheviks. They're trying to take over the country. You tell them that.
I'll tell them now.
Fucking politicians all got their hands out.
A guy tries to set up a little business, sell a little beer. They call him public enemy number one. Is that right?
Heu sentit un moment que sortia un senyor que deia... No sé què deia. Qui era aquest senyor?
Ah, Silvestre Stallone.
Que feia de Frank Nitti, Que no estava malament, aquesta pel·lícula.
Estava molt bé.
Un momentet. Bueno, i aquesta música de Grand Prix, per què, Fausto?
Perquè Grand Prix va ser la segona pel·lícula d'un senyor que també s'ha deixat per la Covid, que és l'Antonio Sabato, actor italià, que era el pilot italià Ligon i tal. Això sortia amb la François Hardy a la pel·lícula. I és un actor que després només va fer aquesta pel·lícula americana i després va fer moltíssimes pel·lícules italianes,
odio
espanyoles...
Odio por odio, llego, veo y disparo.
Spaghetti Western. Sí.
Siete orquídeas manchadas de rojo.
Humberto Lenzi.
Y los clubs de la Dolce Vita. És una carrera, És una carrera. I el seu fill és el model de calçotets de Calvin Klein.
Sí, Antonio Sabato Jr.
Va, però ha fet alguna pel·li, no? També,
ha fet coses d'aquestes de sobretaula, tonteries d'aquestes.
Equipo mortal, no?
Bueno, ho va deixar en Belleza y Poder, I això ja fa molts anys. En fi, amigues i amics, los muertitos de Corina us informen de tot el que ha passat en el món del cinema quan arriba el moment del reyes que t'impatxi. Amén.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Aquellos ojos... Com tant d'allò d'això d'ahir, que se n'hauria son ser encara l'ahir. És com jo l'exigó a Sao Toile, no sé fins jo demà, eh?
Deixi'm que canviï una mica.
Oh. Aquí no fuim que quatre, sí. Som mai que som bé a Taitai.
I tot això s'ha de fer acompanyat d'una olla amb fideus i d'una taula per jugar al mahjong i d'uns vestits dignes del mundo de Susi Wong, directament. I alternatives meravelloses. Fins i tot el Jaume Figueres ha anat al boliche i s'ha quedat pasmat de lo bé que aguanten les pel·lícules de Wong Kar Wai. I per què? Perquè el boliche s'ha buscat la vida, que és el que s'ha de fer aquests dies. I si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. Si no et venen les pel·lícules que et fan viure al cinema, tu busques les pel·lícules que creus que faran anar bé al teu cinema. I bé, resulta que li surt bé.
Hola, amics finestrers.
Soc Alfons Mas, programador dels cinemes Boliche de Barcelona, i m'agradaria aprofitar aquesta oportunitat per convidar-vos a assistir durant tot aquest mes de gener a l'univers del director Wong Kar-wai. Fa 20 anys de l'estrena de In the Mood for Love, motiu pel qual el seu director ha fet una revisió, una remasterització del film, així com de 6 més. Films com Steers Goes By, Days of Begin Will, Chunking Express, Falling Angels, Happy Together, In the Mood for Love o 2046 formen part de tot aquest cicle. Hem aconseguit que, de moment, amb aquests 11 dies que portem del cicle, pues, hem tornat a veure cues al boliche, hem tornat a veure una mica de gent i a tornar a recordar moments molt bons abans de la pandèmia, on tothom anava tranquil·lament al cinema i disfrutava i gaudia de les pel·lícules del cinema.
I quina alegria, quan Wong Kar-wai feia pel·lícules, perquè ara, fill meu, estàs més paradet. A veure si et poses les piles, eh? No només arreglar les velles, sinó fer-les les noves. Però clar, quan ella te les ven, ho fa tan bé.
Actually, I was like the writer, Tony, in the film.
Ara sóc com l'escriptor del film, first, Tony. En primer lloc, van començar els dos films alhora, Deseando Mar i 2046.
And then,
i quan vam acabar Deseando Mar, vam tornar a començar 2046.
But I don't think
no penso que se l'hagi de considerar una seqüela. Calia oblidar Deseando Mar i fer alguna cosa ben diferent. Però que el personatge de Tony, l'escriptor, havia de ser totalment diferent del que era uns anys enrere. Però com el personatge en el film, tant com volia allunyar-me d'ell, volia canviar, però d'alguna manera continuava dins meu. Així que, finalment, penso que els dos films retraten persones que tracten de persones que intenten fugir del passat. I el que tenim al final és que, quan més intentem oblidar, més recordem. Al final, has de viure amb això. I potser un dia el passat o la memòria et deixaran en pau. Aquest és el missatge del film.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Però clar, no podem deixar de comentar altres pel·lícules que arribarien al cinema si no fos perquè no les volen veure les senyores i els senyors de les plataformes, pujats a les plataformes. Per tant, arriba el moment d'aquesta secció que es diu Plataformes de Gorina.
3, 2, 1, ignition. Wanda y Vision. ¿A qué hacemos buena pareja?
Este es nuestro hogar. Quiero que nos integremos.
¡Oh! ¡Esto va a ser la monta!
¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún?
Nuestra historia.
Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de...
¿De dónde? ¿Cuándo os casasteis?
I és que finalment ha arribat la primera sèrie sorgida de l'MCU a través de Disney+, Bruja Escarlata i Vision, o WandaVision, vaja, com es digui. Han penjat avui els dos primers capítols. No sé si Fausto has tingut temps de veure alguna cosa ja. I què tal això de la sitcom que sembla
això,
que sigui...
És això, és el show de Lucy, és Lucille Ball, però amb Wanda i amb... I amb Vision.
Què passa amb Lucille Ball avui?
Mira, sí, no, però és això, és que... Té gràcia que, com per ser la primera sèrie oficial MCU, perquè havíem tingut de personatges Marvel altres sèries com...
A Netflix,
sí. El Castigador, tota aquesta. Té la gràcia d'això, de fer una mena com de broma sobre la sitcom, agafant aquests personatges i també basant-se molt en una de les col·leccions de còmics que ja parlava de la vida familiar d'aquests dos personatges, d'aquests dos superherois.
Si us passa com l'Àlex, que ell dirà no sé qui són aquests personatges, no me'n recordo d'en quin punt estaven i tot això, també podeu veure Leyendas de Marvel Studios, que és una minissèrie paral·lelament on t'expliquen quin ha estat el procés d'aquests dos personatges.
O sigui, et fan un compactat, diguem, una mena de...
Home,
en el capítulo, en los mil capítulos anteriores...
Efectivament, està bastant ben trobat. A Netflix també avui ha arribat A Descubierto, del Michael Hafstrom, no? El director d'aquella 1408, per exemple, protagonitzada per l'Anthony Mackie, una pel·lícula d'acció d'aquestes que fa Netflix que...
Que són totes iguals.
Que són totes iguals. Veus? Efectivament, he llegit una crítica que ho deia molt bé. Es nota que els de Netflix saben que el seu públic presta una atenció molt relativa i, per tant, no necessiten treballar-ho tan bé, vaja.
I que se les miren als mòbils i, o a les tablets. I, no, no.
Per què il·luminar bé si total ningú valorarà?
O sigui... Efectivament. I això també ho podríem dir, no tant, però de One Night in Miami, aquesta pel·lícula que també arriba avui a Amazon Prime Video, dirigida per Regina King, la guanyadora de l'Oscar per el blues de Bill Street, no? I és aquesta trobada que van tenir en un motel Mohamed Ali, Malcolm X, Jim Brown i Sam Cooke, no? Allà als anys 60, després de que Mohamed Ali fos campió, i que és una obra de teatre molt similar a allò de la Madre del Blues que vam veure fa poc.
A mi em fa molta gràcia perquè és com un Albert Serra que agafa Dràcula i a Casanova i els posa junts en una pel·lícula, Història de l'amor, o com allò de Marilyn i Einstein...
Insignificants.
O si no, ne vero ben trovato, però en tot cas... Per dir-ho en l'expressió correcta actualment, és la història d'uns influencers pre-Black Power, o no?
Sí, sí, tota l'estona dient frases d'aquestes que passaran a la posteritat.
Quina solemnitat,
sí.
Oi?
Sí.
Efectivament. Després tenim a l'HBO, s'acaba aquest cap de setmana 30 monedes, finalment, la sèrie de l'Àlex de la Iglesia.
Esplèndida sèrie, és que jo m'ho he passat tipa.
La millor pel·lícula espanyola d'aquest any.
Sí, sí.
I a Movistar, no sé si Fausto has tingut temps de veure també aquests capítols de 2 hores o hora i mitja de l'Steve McQueen, aquesta sèrie que es diu Small Axe.
No, encara no.
Val, doncs també...
Hi ha una saturació de...
Disponible, sí, sí. Doncs això és el que tenim a banda de les que comentarem.
Bueno, va, sí, fragmentos de mujer.
Tengo que cogerla. Está azul.
¿Qué?
¿Qué? Vamos.
¿Qué quieres decir?
Vamos, bebé. Vamos, bebé.
¡No!
Vamos. Vamos, bebé.
¿Qué le
vamos.
Pasa?
Vamos, bebé.
¿Qué?
Vamos.
¿Qué le...?
Vale. Vamos, bebé. Vamos.
No,
que entre. Vamos, que entren ahora mismo.
Jo us he de dir que penso que després d'haver vist Jupiter's Moon i White God, la dels gossos perseguint el ciclista, i ara Fragmentos de Mujer, penso que Cornel Mundruxo...
És un sàdic important.
És un sàdic i és una mica mala persona. No sé, eh?
No, és com el Toby Hooper torturant a les seves actrius, els personatges.
Home, la pobra Vanessa Kirby sobreviu, però bueno, realment, els 20 minuts primers de la pel·lícula són...
Esfèrics.
Són salvar el soldado Ryan en una habitació.
Bueno, a mi m'agradaria que fos història d'un matrimoni. No ho és, no està tan ben... Humanament... Està massa calculada, la pel·lícula, penso, en alguns moments. Però això sí, he de dir una cosa que us sorprendrà. Shia LaBeouf està estupendo.
És que sempre ha estat tronat, però estupendo.
Sí. I Ellen Burstyn, amb la que vaig pujar a un globus aerostàtic al club de golf de Sitges un any.
Com?
Sí, vaig fer un viatge en globus aerostàtic amb la mare de l'exorcista. Poca conya, eh?
Però no vau putar.
Eh?
No vau vomitar.
No.
La pasta de fideus que us havíem fet.
Bueno, on podem veure Fragmentos de Mujer?
Això ho podeu trobar a Netflix, bueno, efectivament.
A veure si estarà als Oscars, no estarà als Oscars. Al final entraran aquestes pel·lícules, als Oscars, saps tot?
Han d'entrar, sí.
Necessàriament.
No hi ha
res més.
No hi ha material.
Que seran cap a l'abril, aquest any. I on també podria haver-hi Soul. No?
No, aquesta guanyarà.
Aquí, la primera parada és el pavelló de l'emoció. Vosaltres quatre, entreu-hi. Vosaltres cinc sereu distants. I vosaltres dues, també.
Un moment. És d'aquí d'on ens ve la personalitat?
Esclar. Et penses que la gent és així perquè sí?
I'm feeling alive. I'm feeling alive.
Us deixo discutir, però ara us dic el que penso. Pixar encara palpita, perquè és més Pixar que Disney, per entendre'ns, Pete Docter hauria de dirigir la versió en animació de les pel·lícules de Woody Allen que passen a Nova York, perquè el Nova York de la pel·lícula és meravellós, està superben fet, no? Esteu d'acord,
sí,
o no?
Sí, maquíssim.
I després, recomano a tothom que veieu així una pel·lícula de Michael Powell que es diu A vida o muerte.
Perquè estan les escales a l'entrada al cel.
Sí, són iguals.
És igual.
L'escala de pujar és igual, i després es converteix en Que bello es vivir i Carrusel.
O sigui... Oh, Carrusel, és un plaer,
bueno,
meu.
Però la veritat és que al terç final li costa,
És que es posa en aquest sermon i visualment és esplèndida la pel·lícula. A mi m'agrada tota aquesta animació que remiteix més a la UPA, als curs que va fer la UPA a la Columbia, a 150. Però al final tota aquesta mena de discurset que té la pel·li se'm fa una miqueta plasta. Però és que no podem criticar Soul, perquè és que critica Soul i tens tota l'horda de gossos de White Dog la tens a sobre.
Sí, sí, ja ja, sí, quina, sí, por, quina por. Bueno, i ara una que és que ens encanta els tres, que es diu La madre del blues.
Hay que improvisar sobre el tema, es lo que he hecho.
Tienes que tocar la canción como la canto yo y como la tocan los demás.
La he tocado como la he sentido.
Estaba intentando cantar y tú me jodías el oído. ¿A eso le llamas tú tocar?
Sé lo que hago. Dejadme en paz de una vez con mi música.
Sabes que no se trata de tu música, sino de la de Ma.
Tranquilo, os he dicho qué hay que hacer.
¿Qué me importa a mí lo que hagáis?
Ma Rainey, el 1927 a Chicago, la rival de Bessie Smith. Això ja surt una mica entre mitges interpretada per Viola Davis. I l'Uri té tota la raó del món. Eres tu que m'has dit, oi? Diu, he vist la pel·lícula, jo volia blues i no hi ha manera. No hi ha blues. No hi ha blues enlloc.
No hi ha ni pel·lícula.
No, és una altra pel·lícula plasta del mateix dramaturg que ens va portar Fences i, per tant, gent parlant i parlant i parlant de coses
no t'interessa.
Que no interessen gens, a més, és que deambulant, ja està.
Digues la frase genial que ens has dit abans de començar la finestra discreta, Fausto.
Quina, he dit molt.
Ja no saben rodar musicals, però no, no. El que és pitjor, ja no saben rodar què?
No saben filmar teatre.
Veritat?
Però és que jo crec que qui queda? Polanski queda. I Cesc Gai.
Insuportable, insuportable, absolutament. Bé, no, doncs escolteu, és lo que hay. I total, doncs mira, aneu al cine i no feu plataformes. Bueno, sí, hi ha una pel·lícula que es tenia que estrenar, però que resulta que no es va estrenar quan va començar la pandèmia i s'ha estirat un any i mig gairebé esperant el seu torn i al final apareixerà amagadet en un lloc, una pel·lícula que es diu In Fabric.
Amb un guarda-roba apareixerà allà penjada.
que era el director de Barbarian Sound Studio i tal. Bueno, és una pel·lícula molt viciosa, molt viciosa.
I fetichista.
Fetichista? Mira, escolta el que vaig parlar amb el Peter Strickland.
I think something's wrong with that dress.
Don't tell me you're scared of a dress.
The dog ripped it to pieces.
Spanky, spanky new almost.
Such a pretty dress.
Peter Strickland, gracias por venir a la finestra indiscreta. Welcome, thank you.
Thank you for inviting me. Thank you.
A ver, yo recuerdo que Lubitsch hizo una película sobre una pieza de ropa que iba pasando de mano en mano y este vestido rojo que pasa provoca una serie de catástrofes en dos historias diferentes y dos personas diferentes que lo poseen. Va por otro lado, evidentemente, pero creo que el horror y el humor combinan a la perfección. A veces creí estar viendo una película del gabinete de las figuras de cera que habían cobrado vida. Me encanta el fantástico, me parece muy bien.
It's very difficult to combine them. I think when they work, it's very successful. And I think of John Landis.
Que bueno, es verdad que sí que funcionan, que es difícil combinarlas, pero que cuando consigues hacerlo bien, es verdad, está de acuerdo en que funciona genial. Habla como referencia, ha hablado del ejemplo de John Landis, que consiguió, habla de la película Un hombre lobo americano en Londres, que lo piensa como un ejemplo que funcionaba muy bien. Y luego habla de aquel que realmente, aunque aquí ha funcionado, que no hay una fórmula, que para él eso es un proceso muy intuitivo durante el proceso de escritura y también en el montaje, y para poder encontrar ese equilibrio y que funcione la mezcla de las dos. Y en su película, de todas maneras, piensa que la risa sobre todo la ve como un elemento de catarsis dentro de esa frustración de los personajes con esa vida nodina que llevan.
Al salir de la proyección, varias personas que hablábamos del giallo italiano como un género en el que hay elementos de la película que podían hacer pensar en ello. Para mí es un festival pop, es casi un festival pop, y además es una película que creo que a Pedro Almodóvar le ha de gustar muchísimo, porque tiene una es una auténtica fantasía delirante de imágenes que repercuten al espectador, de imágenes, de anuncios, de es una película que me recuerda a Polly Magoo y aquellas películas del pop absolutamente maravillosas de finales de los 60 y primeros de los 70, sí.
When you think of pop films, I guess the one that comes to mind would be I can't pronounce it in French, Qui est vous, Polly Magoo?
He was making that reference.
Yeah. William Kline. Oh, just now. Yeah, just now. Yeah. Oh, I didn't hear it. Oh, okay, okay. Yeah, that was a reference.
Me ha hecho gracia porque realmente la de Polly Magoo sí que es una película que la ha tenido en mente. No tanto con el giallo, el género, dice que él ama esas películas, pero que no la tenía conscientemente como una referencia para esta película. Que al final la historia y la película viene más del mundo real, un mundo real que él conoce. Estos almacenes, estos departamentos, estos almacenes con todo lo que implican de la forma de comprar esos, los hablaba de los catálogos esos que a veces parecen como viejos y el tema de los maniquíes, que sí que dice que otra de las referencias de la película es un escultor alemán que se llama Kim Holz y que hace unos maniquíes así como muy tétricos, y eso por ejemplo sí que era una referencia presente.
Yo creo que es una película que alguien podría calificar como de perversa hasta cierto punto. Yo utilizaría es un festival fetichista, en el sentido en que Buñuel, por ejemplo, adoraba, ¿no?, también las piernas, los pies, los maniquís, los zapatos, los objetos. Había algo muy sexual y muy onírico en cómo Buñuel veía los objetos y utilizaba el fetichismo. Y yo no digo que siga Buñuel, pero creo que su película juega con todo este festival de objetos que son casi eróticos y muy 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 sensuales, ¿no?
Of course, it's not just Buñuel, but Borowczyk, Schwankmeyer, Jan Schwankmeyer, the Quay brothers, Sergei Parajanov. This idea of texture, material, and objects, and this alchemical
Como dices, sí, que desde luego todo el tema de los objetos, esa la textura que hablaba antes también, la textura en los objetos, pero sobre todo habla que para él no eran solo los objetos aislados, sino los objetos combinados con la presencia humana y lo que eso significa. Hablaba de las preguntas que te haces con, por ejemplo, comprando ropa de segunda mano, ¿quién ha llevado esto antes? Dependiendo o ropa que podemos tener los dos, dependiendo quién la haya llevado, para ti, para una persona le puede parecer que le encanta y otra persona lo puede odiar, dependiendo de la persona de la que venga. Y hablaba también de cómo de los fluidos que puedes tener o restos que puedes encontrar en estas ropas, que te puedas encontrar una mancha de sangre, esperma, que de alguna manera funcionan como un fantasma también, porque él hablaba de que compró unos pantalones en una tienda de segunda mano y tenían una mancha, parece, de esperma, ¿no?, de la anterior, y que al final ese como que te hace pensar en la historia anterior, quién lo ha llevado antes, etcétera. Entonces le gustaba eso para poder jugar con esas ideas en la película.
Él ha mencionado a Borowczyk, que ha mencionado a Jan Schwankmeyer como personas con las que comparte este tipo de, y me parece muy bien. Y además hay otra cosa, y casi para acabar, y es esa libertad extrema en el uso del montaje, de la edición. Es decir, en su película no hay nada de lo que se consideran los procedimientos canónicos de cómo se ha de montar una película. Es montaje de shock, sin respetar en absoluto las teorías, lo cual significa reinventar el montaje. Y eso le da, creo, una extrema libertad de cómo dirigirse al espectador. Y yo me sentí muy feliz y muy liberado viendo la película.
Thank you. We were not trying to break any rules.
Dice que no es que estuvieran ellos conscientemente queriendo romper ninguna regla ni nada más. Bueno, y hacía la referencia que él quizás es por no haber aprendido el montaje clásico, ya que decía que intentó ir a la escuela de cine pero fue rechazado, o sea que no pudo ir, y dice, bueno, como igual no sabía las reglas, pues igual es más fácil romperlas, ¿no? Y de todas maneras dice que en el proceso de montaje, sobre todo, lo que querían y lo que pensaban todo el tiempo, estaban pensando en la atmósfera de la película y en los personajes de la película, a veces más incluso que la propia historia que iba detrás.
Gracias, Peter, de verdad.
Thank you, thanks very much, thank you. Thanks.
I jo penso, aquesta pel·lícula tan virtuosa i alhora tan viciosa, on la pot veure la gent? Es diu In Fabric, de Peter Strickland.
I la podeu trobar a partir del dia 19 a Movistar.
La veritat és que m'encanta com s'expressa aquest senyor i, ara, i això que explicava...
No, a mi m'encanta com preguntes tu, com fas les entrevistes, xato.
Que cabron.
No, no, però és veritat, ostres.
Però com explicava això de vas a comprar roba de segona mà i trobes una... I digo, jo, tu compraries una roba amb una taca...
I no la veus?
D'esperma? Home, s'ha de tenir... S'ha de tenir...
No, bueno, no s'ha de tenir ni un
duro. No s'ha de tenir un duro.
No, 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 no. Bueno, escolteu, en la primera part de la Finestra Discreta, com heu vist, hem fet una ofertassa de material i de possibilitats immensa que no em resisteixo a completar, ja que la setmana passada no vaig poder, perquè anàvem carregadíssims, carregadíssims, amb una altra de les pel·lícules de la meva vida. La setmana passada teníem Agnès Varda amb nosaltres, i Agnès Varda va dirigir les proves que va fer el seu marit Jacques Demy a un actor desconegudíssim d'Estats Units que es diu Harrison Ford per veure si el volien per una pel·lícula que va ser la conseqüència posterior d'una altra pel·lícula de Jacques Demy i Agnès Varda va fer la lletra de la cançó que es deia Lola.
Le répéter.
Madame
Faudet, je peux avoir la musique? C'est moi, c'est Lola.
Lletres d'Agnès Varda, direcció de Jacques Demy, veu, no exactament de Nous Aimer, però Nous Aimer era Lola de Nantes, i era aquella història d'un noi que es diu Roland Cassar, que descobreix que el seu amor de joventut ara és cabaretera i té una filla o un fill, però ella està enrotllada amb un mariner, però després apareix el pare del fill o la filla de Lola i se l'emporta a Amèrica. I era una d'aquelles pel·lícules de Jacques Demy amb anades i vingudes de la vida, amb la geografia d'una ciutat on les trobades i les casualitats es poden produir de mil maneres, oportunitats, noves oportunitats, contes de fades, bons records, però tot amb un regust d'experiència vital tocada, no?
De gent que sí que ha recorregut aquests carrers i aquestes vides, aquestes decisions equivocades. I una pel·lícula, Lola, que continua a Les Senyorites de Rochefort.
No, i continua una altra, perquè dedicada a Max Ophuls, però continua una altra que va fer a Estats Units, que va ser un fracàs tremendo, que va pagar la Columbia i que es deia Model Shop.
Hi.
Hi.
The bed or the armchair?
It doesn't matter.
The woman of a man and a woman. A Nous Aimer. The man from 2001, A Space Odyssey. Gary Lockwood. Co-starring Alexandra Hay. Model Shop.
It's kind of degrading work, isn't it? Why do you do it?
To make my living.
From the creative camera of Jacques Demy, director of The Umbrellas of Cherbourg. A touching love story.
Model Shop.
Estudio de modelos. Estudio de modelos.
Estudio de modelos. Una pel·lícula del 1971 que no es veu mai. Que va ser una de les fonts d'inspiració per Quentin Tarantino de Érase una vez en Hollywood. Claríssimament. I que trobes a Lola ja instal·lada, però separada del marit, que vol tornar a Nantes, però no té pasta, i va de model, de fotògraf, que és el Gary Lockwood, el noi de 2001, Odissea de l'espai, i que acabarà ella a Vietnam i ella a França una altra vegada. Amarga, amarga com la vida mateixa, i amb una Nous Aimer meravellosa.
I Harrison Ford.
I Harrison Ford havia de fer el paper de Gary Lockwood, sí, sí. Però no el van voler. Ara, si l'hagués fet Harrison Ford, la pel·lícula estaria reeditada i reeditada i reeditada. Afegiu-la al catàleg, sisplau, i tindreu Look, finals dels 60. Total, això del pop que m'eslàvem ara fa un moment amb Robert Strickland i
Peter,
música
Peter,
dels...
Peter
Strickland. Això, què em passa amb els noms
avui?
Estàs
amb Robert. L'has colat dues vegades on
en
no tocava.
En qui estaré pensant?
En Pattinson.
Deixem-ho aquí. Recupereu Lola, recupereu Estudio de Modelos i recupereu la música dels Spirits.